Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May.
Ei, què tal, Uri?
Bé, home.
Què tal? Com van anat les vacances?
Les vacances? Bé, bé, han anat prou bé. Passen ràpid, però bé. Tot i que t'haig de dir una cosa, eh?
Digue'm.
Quan vaig arribar a casa, després de les vacances, vaig fer una cosa que només he fet dos cops a la vida, que és, vaig obrir la porta de casa,
bueno, beure aigua.
Va venir el gat a veure'm i el vaig tocar una mica, i després vaig fer un petó al terra.
En sèrio?
Sí.
Ostres.
Sí.
I què? Què gust tenia?
Bueno, estava prou net.
Ah, era sense llengua.
Sí, sí, era només de llavis, petó de llavis. Sí, sí, com saps, allò... Uf, he tornat a casa.
Ja.
Sí, però bueno, ja està. A part d'això, bé, va anar bé.
Doncs mira, et diré una cosa
sí.
que mai ningú diu quan li pregunta per les vacances. Pregunten.
Ei, César, com t'han anat les vacances?
Curtes.
Hòstia.
Però no ho diu mai això ningú, no?
Ja, espera. Algú havia de dir.
Sí, no?
Es fan curtes, passen ràpid.
Sí.
Però intenses, eh? Jo crec que es fa curt, però intens.
No, la pregunta canvia molt si et diuen... És tot el contrari. Com han anat les vacances amb els nens?
Hòstia, s'ha fet llarguíssim.
Llargues.
S'ha fet molt llarg.
Contari, llargues. Curtes,
quasi volia tornar a treballar, no? Com aquell qui diu. Això és sí. el que diu la gent, eh? A vegades.
Sí.
Ja. A tu com t'han anat per això?
Llargues.
Ah, hòstia, se t'han fet llargues.
Sí.
Ja. I calor no deus d'haver passat, no?
No, calor no.
No, ja. Jo crec que ja ho vam dir en l'últim capítol, a l'especial estiu, sí. que al final una mica les vacances està una mica sobrevalorat, eh? Molt a viure de vacances, com si, o sigui, molt a viure com si visquessis de vacances. Bueno, vas a treballar perquè has de fer alguna cosa, però la resta del dia com si fessis vacances.
Yeah.
Perquè si no arriben les vacances i t'estresses més, passes calor, tens massa temps per fer masses coses i al final arribes a casa, obres la porta i fas un petó al terra dient ja estic a casa, saps?
Sí, sí.
Això només ho he fet dos cops, eh? Saps quan ho vaig fer el primer cop?
Quan vas aterrar a l'aeroport de Roma.
No.
Del Vaticano.
Ho vaig fer un dia que vaig anar... no aquest estiu, eh? Un altre estiu. Vaig anar al Delta de l'Ebre.
Sí.
I de camí allà, hòstia, em vaig començar a trobar malament. I jo anava conduint. I vaig parar una benzinera i vaig comprar una Coca-Cola. I, hòstia, cada 5 segons tenia que anar fent un trago a la Coca-Cola perquè, no sé, no em trobava bé. I, clar, amb els nens i amb la Sílvia... I tampoc els volia espantar. I vaig dir, aguantaré. I, hòstia, vaig arribar al Delta de l'Ebre, em vaig tenir que tirar tota una ampolla d'aigua pel cap, perquè estava fatal. Alguns diuen que era un cop de calor, però jo, que recordi, tampoc feia tanta calor. Mm. I vaig estar fatal durant tot el dia, i llavors, com a les 5 de la tarda, de sobte...
Fins que es van dormir els nens.
No, a més havíem anat amb les bicis i tot, i tal. Sí. I de sobte, a les 5 de la tarda, és com que vaig començar a trobar-me bé. I ja a les 5 i mitja estava perfecte, com si no m'hagués passat res.
Yeah.
I ho vaig passar molt malament. Llavors, quan vaig arribar a casa un altre cop, vaig fer un petó.
T'haguessis trobat bé si t'haguessis tirat la Coca-Cola per sobre.
Igual sí. Igual hagués quedat una mica enganxifós, però...
Bueno...
Però bueno, sí, no hem vingut a parlar de les vacances,
no. Hem vingut a fer el que toca fer.
I què és el que fem?
Doncs esquarterà el nostre personatge preferit.
I com ho farem?
Doncs així...
Any 1948. El Regne Unit està en plena reconstrucció. Fa una mica més de 2 anys que ha acabat la Segona Guerra Mundial i ha quedat devastat com altres països participants en la contesa. Birmingham, que és on naixerà el nostre cantant preferit, d'avui, ha estat un objectiu principal de l'exèrcit alemany. Per què? Doncs mira, degut a la seva indústria armamentística. Birmingham era la principal indústria, això de... Fiques militars i tancs, avions...
De l'imperi britànic.
Llavors...
Ja ha sigut un gran imperi i encara tenia allà una bona...
Doncs clar, va ser un objectiu de les forces aèries alemanyes.
En els temps que corren avui en dia ja no hi ha objectius militars per destrossar altres països, no?
No.
Això ja forma part de la història de les guerres de la humanitat. Però ara ja no, ara només es deixa morir de fam als nens o a les persones que viuen a aquests llocs.
Sí, bueno, jo me recordo quan deien, no, si ara ja no hi haurà guerres, si hi haurà, això fa 10 anys es deien, només seran coses, ataques cibernètics, coses així, bueno, que al final també treien problemes, perquè si de repente podien anul·lar-te des d'un ordinador una planta abastecedora d'aigua de tot un país,
sí, 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 sí.
Però bueno, però t'espantava menys, perquè dius, hòstia, no em caurà una bomba a sobre, i era com menys, en principi feia menys por, però clar, al final això no és així. Al
això
final,
encara no és així. No.
Les regles són igual que les d'abans.
Sí, bueno, canvia una cosa, ara hi ha drons autotelerigits, drons allà que ataquen, drons clar, que els teledirigeixen des de més a saber on, i, però sí, segueixen tirant bombes i segueixen matant la gent i sembla que la Segona Guerra Mundial tampoc va servir gaire.
Bueno, ja, va venir després de la primera, la segona.
Ja, ja, i després de la primera ve la segona i després de la segona ve la tercera, segurament.
Sí, segurament ja està allà.
Sí.
Però no l'hem posat el nom, ho passaran després, els historiadors.
Clar, clar, diran, hòstia, allò va ser la Tercera Guerra Mundial.
Doncs això, els aliats han guanyat i la guerra doncs, ja s'ha acabat. El Regne Unit ha perdut Birmània, tot això en l'any 48, parlo ara, la guerra va acabar, va abans. Però...
Sí, sí, sí. Sí, clar, ara... no acaba només d'un dia per l'altre.
Sí, l'any 48 per Birmània, Mahatma Gandhi ha estat assassinat el 30 de gener d'aquest any, del 48, i l'1 de març ja marxen les tropes britàniques de la Índia. També abandonen el territori de Palestina, fet que facilita que el 14 de maig es creï l'estat d'Israel.
Hòstia, un estat que no ha creat problemes després.
No. És en aquest any que neixen Alice Cooper, James Taylor, Klaus Main, Lluís Llach, Jaume Sisa, Pau Riba, ja. Cecília, Jackson Brown, Johnny Ramone, Jean-Michel Jarre... Què tenen en comú tots aquests senyors?
Què tenen en comú? Que van néixer el 1948?
Sí, això és el que t'he dit jo.
El meu pare va néixer... No, la meva mare va néixer el 48. El meu pare el 49.
I és cantant?
Professional, no.
Ah, pues llavors...
A vegades també
cantava. Podríem dir que tenen en comú que són cantants.
Ah, sí, bueno, artistes.
Artistes, sí, perquè algun d'aquí... Sí, algun d'aquests no és cantant. Però una, hi ha alguna cosa més?
Algun sí.
Que tots aquests, cap d'aquests és del Regne Unit.
Hòstia.
Però són grans cantants.
És que també hi ha bons
perquè
cantants.
Perquè
hi ha
Massisa o... Regne Unit. O Lluís Llach no van néixer, no? Al Regne Unit.
No, diria bueno, que no.
Doncs mira, igual que hi ha aquests grans... De fora del Regne Unit, el Regne Unit també neixen de grans. Ian Paice, John Bonham, Tony Iommi, Ellen Page, Bill Ward, Steve Winwood, Bill Bruford, Ian Gillan, Robert Plant, Olivia Newton-John, tots aquests...
Sembla que estiguis dient el nom de la selecció anglesa de sí, futbol, eh? Sí. Però no, seria de cantants...
tots aquests, estrelles. Cantants, bateries...
Bueno, sí, músics, sí, artistes, sí, vaja, no. Artisteo.
Tots aquests van néixer el 48 al Regne Unit. I a part d'aquests, el dia 3 d'aquest any, el 3 de desembre d'aquest any, una setmana abans de la Declaració Universal dels Drets Humans, hòstia, tot això passa al 48, passen
sí,
moltes
sí,
coses,
sí.
Eh?
I tant, no? I la Declaració dels Drets Humans, que avui en dia, gràcies a això, hòstia, tothom té uns drets.
Sí, la Declaració Universal dels Drets Humans passa el mateix any que Israel fa un estat, que era el seu estat.
Ja, ja. Per això respecten tant els drets humans.
Doncs, una setmana abans de la Declaració, sí, dels Drets Humans...
Sí.
Neix el nostre protagonista d'avui, el 3 de desembre, el John Michael Osborne, que neix a Birmingham, Anglaterra.
Sí, sí.
Com deia al principi, està allà en aquesta ciutat de Birmingham.
Sí.
El Jack treballa al torn de nit com a fabricant d'eines a la General Electric Company.
La Lillian també treballa a la fàbrica. Tots dos han aconseguit formar una família amb 6 nens. Hòstia. Tenen pocs diners, viuen en lo bàsic, però almenys ja no els falta. Tots dormen en la mateixa habitació, amb 2 llits. Hòstia. Tots allí, o sigui, els 8.
Hòstia.
Als peus del llit tenen un urinal per fer el pipí per la nit. I si han de defecar, doncs han d'anar fora, a la terrassa, a fora hi ha un espai, allà un pati,
sí.
I que allà, fan, allà defecen...
Allà i... plantant el pi.
Sí, i es netegen en paper de diari.
Home, és que no té gaire utilitat més un paper de diari, eh?
Sí.
Per llegir, depèn de quines notícies, millor que te'l posis al lavabo, per si un dia s'atacava el...
Ben vist.
Sí.
Doncs això que et deia, una vida així, no tenen aigua, no tenen sabó. El nostre protagonista...
Infeccions per tot arreu, eh?
Sí, com els seus germans, doncs va a l'escola. Però amb 8 anys ja comença a buscar-se la vida, vol buscar una ocupació.
Uh-huh.
I comença com a neteja sabates, limpia botes, no és en català la traducció, neteja sabates.
Sí, abans n'hi havia, abans a Rambles hi havia, sí, gent que netejava sabates i botes.
Uh-huh. Sí, hi havia uno que deia Paco Paquito, Poco Paquete, i anava fent així, no?
Això va sortir l'APM, eh?
Sí, és veritat. Però aquesta feina no li dura gaire. En John Michael no compta amb els mateixos avantatges que els seus companys d'escola, com ara portar sabates noves o tot el material escolar complet. Ha de tenir molta cura amb el material que li poden comprar els pares, doncs no es poden permetre el luxe d'anar renovant material.
Uh-huh.
El John és dislèxic i això provoca el riure dels companys, que es burlen i l'insulten. A més, pateix dèficit d'atenció. Això vol dir que moltes vegades aniran les orelletes de ruc allà posades a classe. Llavors, diguem-ne que tothom diu d'ell, l'hora del pati es converteix en un infern. Aquest assetjament fa que acabi ben fart de tot això i als 15 anys deixa l'escola. Deixa l'escola per llançar-se de ple a la recerca d'una ocupació. Però en John no vol treballar en el res ordinari i, a més, no suporta llevar-se d'hora. Un dia...
Que es faci músic, llavors.
Un dia, aquí ve, un dia poc abans d'abandonar els estudis, va sentir a la televisió, va veure She Loves You, dels Beatles.
Yeah.
Sí. I va dir, va quedar tan marcat que va dir, vull ser músic.
Home, això jo diria que havia passat a bastanta gent.
Que han vist, han escoltat She Loves You i han dit que...
Sí, clar. Veus allà uns paios... tocant instruments, movent-se així, tot de noies histèriques cridant allà, que quasi no se sent la música, i la gent diu, igual això no està mal, eh?
Però aquest paio, jo penso, veient la música que ell ha fet,
sí,
fliparia més després amb alguna altra cançó, com seria el Helter Skelter.
Sí, clar, home, sí.
Perquè
però...
això sí que era ja quasi heavy, eh?
Clar, però, cuidado, clar, eh? Però pensa que la música és una evolució,
la pròpia
música. Llavors... va evolucionant. I clar, veus els Beatles quan pràcticament no hi havia res així com allò i, hòstia...
No. Sí, però ho dic perquè hi ha bandes que sempre es diuen, són aquests, sí, aquí comença el heavy metal i no sé què.
Sí.
Una de les bandes
bueno, sí,
sortirà aquí en el podcast. Però anys enrere, 66 o 67, ja van fer els Beatles això.
Ja.
De Paul McCartney, eh?
No, sí. Del segon podcast.
Bueno, m'estic desviant.
No, ets un desviat. Desviau.
Doncs això, troba ocupació en un escorxador. Hòstia. Però allà tot el dia se'l passa amb nàusees.
Home,
tot el dia i tots els dies.
Home, normal.
Pudor, la furtor, insuportable. Després treballarà com a ajudant de la construcció, també com a ajudant de llauner, lampista. Cap feina el convenç. Però clar, ell té una gran necessitat de guanyar diners per ajudar la família. Ell vol ajudar la família, està desesperat. I és que té un gran sentit de la responsabilitat. Així és que decideix anar a una botiga que hi ha darrere de casa i... ¿Entiendes?
No. I pregunta si pot treballar allà. En roba.
La traca, sí.
Hòstia. Ja.
I ara, bueno, ara el nostre protagonista, el John Michael, es dedicarà a robar.
Ah, bueno.
Ara sí que tindrà algo de diners.
Sí, clar.
Allà molts al barri ho feien. I es passa una bona temporada delinquint. Un dia...
Hòstia.
Delinquint, sembla com...
Delinquint.
Delinquint, sí, com un personatge, no? Delinquint.
Sí, o un estat d'Amèrica, no? Delinquint. Sí,
delinquint, també. Delinquint, l'autor aquell, l'actor aquell que havia, sí.
Sí.
Doncs això, un dia havia vist un aparador, un televisor així, d'aquells grans, ja comencen a fer televisors. Hòstia. Pensa que abans, no és com ara, les pantalles planes gegants.
Sí.
A veure, pesant molt, són grans, eh? Però abans un televisor de la mitat d'una pantalla d'ara de no sé quantes polzades, sí, aquelles, sí, sí, eren tan grocs,
ja, un televisor una mica un gran, nou, no?
Sí. Doncs ell se li va ficar al cap aquest televisor, això... i sí que un dia es decideix i entra a la botiga i l'Asi Curt que se l'emporta, són corrents. Clar, pesava tanina tan gran que se li va cobrar a sobre i va quedar aplastat sota el televisor.
Sí. Home, llavors, bueno, ja, sí, clar, coses que poden passar.
Llavors, què va passar? Que la policia el va enxampar.
Ja, normal, sota la tele, no? O sigui, van treure la tele i estava l'home allà enxampat. No? Sí.
Llavors, doncs, va cap a presó. Menor d'edat i cap a presó. Hòstia. Sí.
Home, havia delinquit.
Sí, 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 claro, claro. S'haurà de passar unes quantes setmanes a la presó. Està tancat, és quan se li ve al cap una frase que li ve dit el seu pare, perquè el seu pare veia que el seu fill, ell, era diferent als altres germans. Uh-huh. I un dia li va dir, ets diferent als altres, ets un nen especial, segurament faràs alguna cosa gran, molt gran, o aniràs a presó.
Ja. Yeah.
Si li passa això pel cap a ell, hòstia, el meu pare tenia raó, però jo vull fer l'altra part, clar, vull fer alguna cosa gran. El Jack, que és el pare, té l'opció de pagar per a donar... perquè pugui sortir de la presó, ¿vale? Mm-hmm. Però no farà. I és que vol donar-li una lliçó al seu fill.
Clar, que n'aprengui.
Que n'aprengui, exacte.
Yeah.
I tant que ho aprèn, sí, sí. A les 6 setmanes surt de la reclusió i no pot deixar de recordar com els delinqüents volien aprofitar-se d'ell sexualment.
Hòstia.
No ho van aconseguir,
Ja, yeah. Ja. Yeah.
Però això li va quedar...
Sí, com a la pel·li d'American History X. Okay. Te'n recordes, els nazis?
Sí, 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 sí.
Molt nazis, però quan tiren sabó a la dutxa, van tots cap allà,
sí,
també.
Sí, sí,
ja,
sí.
Ja. Sí, clar, clar. Home, és que la part fosca de la vida té aquestes coses, César. Sí, clar, sí, millor no t'hi vulguis trobar.
Sí, sí.
Sabent el que se separa, millor intentar anar pel bon camí.
Sí. En John Michael l'havia demanat al seu pare 250 lliures i amb aquests diners va anar a la botiga d'instruments de George Clay al carrer Broad, a Birmingham, Street Broad. Mm-hmm. No Broad, de Broad de pollastre,
Broad. Broad.
Sí. Yeah. On compra un micròfon Shure.
Shure, segur?
Sí, segur, Shure. Molt bé, ben vist. I amb el seu peu, no? El micròfon, el seu peu.
I cable,
Sí.
Cable, que si no pots enxocar.
I un amplificador Vox 51. Aquest box no és d'ultradetra, és...
Ja, és un amplificador, és neutre, és un box.
És neutre, sí.
Sí, box 51, per connectar la veu al micro, o què? I poder... O per connectar una guitarra.
No sé, per connectar el micro, ah. sí. Llavors, si l'acut posar un anunci oferint-se com a cantant amb experiència.
Hòstia.
Però experiència no tenia, perquè no havia cantat mai en cap grup, ja, havia estat en cap banda.
S'ha de tenir...
Llavors, sí, llavors...
Empenta, sí, tinc experiència. Sí, sí, sí,
ja està. Llavors, un jove anomenat Terence Michael Butler, mm-hmm, el truca, i perquè vol fumar una banda, que toma, sí, és baixista.
Sí.
Llavors es presenta a casa seva. I saps com es presenta? Es presenta tot rapat i descalç.
Hòstia.
I a més, porta amb un cordill, una sabata arrossegant com si fos un gos.
Hòstia, uf, molt bona presentació.
És bona, eh?
Sí, sí, sí que és bona, sí.
I bueno,
és humor fi.
Sí, doncs, bueno, se'l va quedar, va dir que sí. Van fer una banda,
home,
que el dia...
Digue-li que no, un paio que vegi a casa seva. Un rapat i amb un cordill allà, amb una sabata.
Sí, sí.
Fem un grup.
Van formar un projecte que es deia Rare Breed, va ser un projecte efímer. Mm-hmm. Després van conèixer a l'Anthony Frank Iommi i el baterista William Thomas Ward. Tots quatre formen Paul Catal Blues Band. Era un grup que feia versions de blues. Mm-hmm. De blues i també improvisacions, algunes improvisacions llargues, tot tirant cap al blues.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Ells van acabar fent versions de Hendrix, de Cream, i després van canviar de nom i es deien Earth.
Terra.
Sí. Mm-hmm. I van fer alguns concerts per Anglaterra, Alemanya i Dinamarca.
Uh-huh.
I estan en aquests concerts, se n'adonen de que hi ha molta gent que es confon amb un grup que es diu Earth. O sigui, vull dir que és un grup que tenia més, era més reconegut que ells. I llavors van decidir canviar el nom, uh-huh, algun nom diferent. Mira, ells, on assajaven, hi havia un cinema de terror.
Hòsties.
I estava molt de moda.
Això marca,
sí,
també.
Sí, sí, sí. Estava molt de moda el cinema de terror. És quan anaven a ensenyar, sempre veien les cartelleres en pel·lícules de terror i cues, sempre hi havia cues. Bueno, de vegades aquelles que donen la volta a l'illa.
Hòstia, sí, sí, sí.
Tothom volia veure cinema de terror, era com que triomfava. Llavors van dir... per què li agrada, si li agrada tant a la gent el terror, per què no fent un grup així com tenebrós,
hòsties,
una música així com...
fosca.
Pesada, no? Fosca, sí, sí, greu, sí, sí, sí. I amb lletres tenebroses.
Oh.
Ostres, bueno, doncs, pues, sí, podíem fer... Van dir, ja tinc el nom per la banda, es dirà Black Sabbath.
Hòstia.
I és que Black Sabbath era una pel·lícula de terror que s'havia presentat a la cartellera i havia fet moltes cues. Era una pel·lícula... el film original era italià, Il Tre Volti della Paura, que és un del director Mario Bava. Algun dia t'explicaré alguna cosa sobre això.
Vale, vale. Que és les tres voltes de la...
Paura.
I què és Paura?
Bueno, és un film que va, es divideix en tres parts.
Uh-huh.
Una part d'una trucada de telèfon, bueno, té una jo, però la trucada... hòstia, no me'n recordo de les parts. Bueno, són tres parts. Ja tu, ja, això ja faré un podcast. Ah, és interessant, vale,
sí,
interessant.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí, sí, sí.
Sí. Hi ha gent que diu que aquesta no, que això és un, això ho han explicat ells ara, però que realment això de aquest grup realment està inspirat en Coven. Coven és un grup que l'any anterior ja havia gravat un registrat un disc, mm-hmm, que era també molt tenebrós i que sortia per, segons algun deien que sortien per primera vegada fent així a la portada sortien, Sí, i estem parlant de l'any 69 o algo així.
Coven. Els principis del
heavy metal,
o...
sí.
Ja, però heavy metal, però fosc, a més, no? O
és, o el heavy, bueno, metal, és que comença aquí. La gent diu que estan influenciats per aquesta banda, però aquesta banda també feia lletres tenebroses,
sí,
com l'oscurantisme, alquimisme, no sé, una mica
de diables,
sí, satanisme, coses així, no? Una mica i
sacrificis,
sí,
de cuerpos humanos con sangre y tot allò, no?
Sí, sí, sí. Una altra cosa et diré, hostia, sempre parlo dels Beatles, que al final,
bueno,
això sí, tenia molta fama aquí, de fet, després diuen que va ser el Dio el que ho va fer que tothom ho fes,
sí,
però John Lennon ja ho feia així en ja. Darrere del McCartney ho feia,
Ostres,
no sé si el Yellow Submarine,
sí, feia
sí, quasi, està una mica més separat. Vull dir...
Però això és un rotllo Lucifer o...
Te poso l'Espanya. No. Ja. Bueno, és igual. Que...
No, i John Lennon el van matar al final, no?
Sí.
Recorda-ho, el van matar, vull dir, cuidao.
Llavors, hi havia gent que deia que estàvem inspirats en aquesta banda, en els
sí,
Coven,
sí.
Perquè aquesta banda, a més, el primer disc que treu, si tu dius ara, vull conèixer aquest grup, i m'anirà el primer disc. Bé, començo sí, pel primer disc, sí, no? Ara que tens...
Lo primigeni, vas allà al principi...
La primera cançó de totes es diu Black Sabbath.
Hòstia.
La gent diu, oh, no, estil de música... Però els diuen que no, que els diuen que no.
Ja, però són d'aquelles coses que al final mai s'acaben de saber, no? Entre, són
no,
mig rumor, mig cert, i que cadascú al final pensi el que vulgui.
Mira, el desembre d'aquest any graven... Estem parlant de l'any 69, Graven el seu primer senzill. A veure, fitxen per Philip Records i graven un senzill, Evil Woman, que no és una cançó seva, és una versió de la banda, una banda que es diu Crow, que l'any anterior havia fet aquesta cançó, i fan una versió. Aquesta cançó no entra cap llista de venda ni res, però ells tindran, aconsegueixen dos dies d'estudi per enregistrar el seu primer àlbum, i en dos dies ho enregistren. Estem parlant que el 13 de febrer del 70 ja surt el primer àlbum de Black Sabbath.
Enregistrat en dos dies d'estudi.
En dos dies.
Ho trobo molt bé. Això és el que s'hauria de fer un altre cop.
Sí.
Anar a l'estudi i gravar el que toques, el que fas, i no sobreproduir-ho massa, perquè després és una merda. Tot sona igual i és horrible. En canvi, anem a l'essència de la música.
Ai. Tu mereixes aquest aplauso.
Gràcies.
Aplauso.
Bueno, clar, com tinc un estudi, vull que la gent vingui i gravi els seus d'això i sense sobreproduir.
Però en dos dies, Vols que gravin en dos dies?
Sí,
sí. I amb essència.
Clar, és que és bàsic.
I
l'essència és bàsica.
Vale, llavors, això, graven el seu primer disc, està bastant bé, o sigui, té un bon resultat, i com que veuen que té un èxit, un cert èxit comercial,
sí,
doncs decideixen enregistrar un altre disc.
Uh-huh.
I és així que als 4 mesos regressen a l'estudi per gravar,
gravar un disc.
Un nou material, sí.
Un altre disc.
Sí, sí.
Però ja no en dos dies, potser, no?
No, ho graven ràpid, també, ho graven ràpid, sí.
Que toco ràpid.
Però, i és això, en 4 mesos ja tornen allà, sí. Allà, i... Què t'anava a dir, si m'he perdut?
Ostres,
sí, per enregistrar un disc, no? El disc,
sí,
En primera instància, la idea original és que es digués War Pigs.
Pintures de guerra.
Guerra de cerdos, no, pigs.
Ah, pigs, de porcs.
Pigs, sí. Aquesta porcs. És la idea. Llavors fan, graven els temes...
Guerra de porcs o porcs de guerra.
No sé, War Pigs.
War Pigs.
Porcs de guerra,
porcs
sí.
Porcs de guerra.
Sí, 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 porcs de guerra.
Sí, això seria avui en dia, també es podria dir, porcs de guerra.
Sí, sí, sí. Llavors, tenen ja el disc enregistrat, sí. Enregistrat, en canten, esclar, i tot això, sí, sí, sí. I veuen que sobra molt espai. Ja saps que els discos havien de, si podien aprofitar-lo, després del canvi de cara, tenen un espai, és l'espai. Mm-hmm. I van dir, hòstia, podien omplir amb algú. Llavors, en aquest moment, fan una pausa i marxen tots, menys el guitarrista, el Tommy, marxen tots a comprar cerveses o alguna ampolla de vi, bocates, o surten un moment.
Sí.
I en aquesta estona, el Tommy Iommi, comença a provar un riff.
Sí.
Ostres, que li agrada. I en 20 minuts, se tira 20 minuts a marcar el riff. Quan ells arriben, diuen, mira, he fet això. Ostres, això, aquí podem fer una cançó. I en efecte, d'ell surt Paranoid. Que així la cançó més... Dirien que així, és el pistoletazo de sortida del heavy metal.
Hòstia, i el tio ja...
I bueno, i l'enregistren en una sola toma. Ostres, si farem això, pam, 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 pam. Cançó enregistrada. Ja podem...
Ja està.
El disc ja està complet.
Ja hem omplert
el forat. Ja hem amb aquesta pista... Ara passa una cosa. S'ha de publicar el disc, però la discogràfica diu que War Pigs no pot ser. Perquè War Pigs era una cançó crítica, una cançó denúncia per la guerra del Vietnam. Clar. I clar, ja saps com són els americans. I s'enfadaran i potser tenen represàlies contra nosaltres. Represàlies, suposo que vull dir que no compren els discos, o,
sí, sí,
o censuren,
boicot,
o censuren, o boicot. No. Sí,
sí, però bueno, a vegades això fa l'efecte contrari, eh? Però bueno, ho dic a vegades, eh?
Bueno, però si et censuren i directament no et deixen entrar el disc allà,
ja no
vens en Amèrica, si no vens en Nord-Amèrica,
no.
Pues rock...
Deixa el grup, deixa la banda, es dissol i fes un altre projecte, perquè això no serveix de res. Ja.
I llavors... el
és
títol del disc...
És més fàcil canviar el nom del disc.
Sí,
ja està, no?
La cançó queda en el disc, War Pigs, sí, però bueno, ja és una cançó, està dintre i tal. Però el títol del disc serà el de la cançó aquesta última del riff, Paranoid.
Això
I saps
això
què?
És acceptable.
Que estaria bé que escoltéssim aquesta cançó, no?
Vale,
per qui no conegui aquesta banda, Black Sabbath.
Vinga, doncs donaré.
Paranoid.
Jo faig el canvi.
Si et fixes... la distorsió aquesta amb aquest pur tan cruixent, és algú dient-ne quasi inèdit en aquest temps.
Va ser com una innovació, no?
Sí. Sí, sí. Doncs aquest seria el tema Paranoid.
I està quasi considerat un dels primers temes així del heavy.
Sí, bueno, a mi han sortit coses més, com abans Coven, en deia, per exemple, però sí, sí. Aquest seria una mica la base del so, eh? Guitarres afinades d'un mode més greu. Diuen que la sexta corda estava entre un mi i un mi bemol, o algo entre mig, que feia aquest so així.
Ja.
A vegades també havia utilitzat els Scorpions, havien fet aquest so, inclús els Led Zeppelin.
Com el Didac, no?, que té el seu baix afinat en si.
Sí?
Sí.
No, ostres.
Sí.
Menys mal que ho té en sí i no en no.
A que sí, Didac.
Sí. Bé, després, 5 mesos després, publiquen Master of Rarity. Se'n van superràpid, aquests. 4 mesos entre un disc i l'altre, i ara 5 mesos. 9 mesos, posa-li un any. 3 discos.
Està bé.
El nostre protagonista coneix la que serà la seva primera esposa, la Thelma Riley. La coneix al club nocturn Runner, que és on ella treballava, a Birmingham. Es casen i tindran 2 fills.
Ah, molt bé. És un home centrat.
Sí, s'està centrant, sí. El 25 de setembre del 72 publiquen Volumen 4. el quart disc.
Sí.
Faran 1 milió de còpies als Estats Units, per exemple. Serà disc de platí, bueno, tots els discos ja veuràs que tots en tenim o de platí o d'or i alguns quants també.
Bueno, són considerades una de les bandes pioneres del...
Sí, sí, però el nostre artista en solitari també ho farà, això. El novembre del 73, o sigui, un any després del volum 4, fan Sabbath Bloody Sabbath. En aquest disc és la primera vegada que la crítica és favorable, perquè fins ara tenia resultat entre el públic, però la crítica sempre eren negatives.
Sí.
Segurament no acceptaven aquest so que deien que era agressiu, barreja de rock, psicodèlia i hard rock i...
Potser era massa per un crític purità de la música d'aquella època i s'havia quedat anclat en el passat i no era capaç de veure que ja estaven fent algo interessant.
Sí, sí.
No ho sé, dic jo, jo no era
crític. Sí, no.
Podria ser.
Un any i... com 7 o 8 mesos després, bueno, el 75, el juliol,
sí.
Sabotage. Mm-hmm. Aquest ja és directament elogiat pels crítics.
Aquí ja els crítics havien fet un canvi, eh? Ja, com molt, aquest grup.
A l'any 76, la banda comença...
Aneu a escoltar-lo, que mola molt. Compreu entrades al concert, compreu discos.
Llavors quan la gent no compra, no? La gent quan no compra, no? A l'any 76, la banda comença a debilitar-se artísticament. Probablement hi ha diversos factors. L'abús de l'alcohol... de les drogues. Hi han disputes internes. Hi han disputes internes degut segurament a això.
Egos també.
I també el nostre protagonista, el Jack, el pare, mor. El pare del nostre protagonista mor. I el queda una mica tocat. Enregistren Technical Ecstasy. Però després, el John Michael decidí que abandona la banda. Ara vol centrar-se en un projecte propi, que tenia el nom de Blizzard of Oz. Oz, O-Z-Z, eh? Oz. Blizzard, és com inspirat en el Mago d'Oz, però en comptes és Blizzard. Però després d'enregistrar uns quants temes, decideix tornar a la banda. Bueno, vol tornar a la banda. Es tanquen 5 mesos als estudis Sounds Interchange de Toronto.
5 mesos, que ja es tanquen, ja no graven en 2 dies, eh?
Aquí sí, sí. Bueno, en dies jo crec que no van utilitzar molt, perquè es passen la majoria de dies drogats. Van molt drogats a l'estudi. Es gasten més diners en cocaïna que en la gravació.
Ja.
Què et sembla, això?
Em sembla fort. Em sembla... Sí, clar, bueno, era la vida salvatge del rock and roll. Ara, els reggaetoneros, jo no sé si deuen gastar-se més diners en, no sé, drogues d'aquestes, si conegues, bueno, les substàncies que hi ha avui en dia, o no. Potser no.
Doncs aquest disc, Never Say Day, surt al setembre del 78. Surten de gira promocional del disc amb Van Halen, també amb Kiss, bueno, com a teloners, eh? Els crítics comencen a trobar a Black Sabbath avorrit, sense inspiració, sense ànima, en contrast amb la frescura dels californians, els Van Halen. Van Halen, bueno, clar, estaven en un moment, ells estaven disputes internes, vull dir, segurament no transmetien igual.
Ja, no estaven en el millor moment.
Sí. El motiu és això, com deien, les fortes addicions, tot això, no? De fet, el guitarrista, el Tommy, convenç el bateria Bill Ward i el baixista Geezer Butler de fer fora el cantant.
Hòsties.
El nostre cantant preferit. El fan fora.
Rebel·lió, eh?
El motiu...
Això és acusació per rebel·lió, eh?
El motiu de les seves fortes addicions i els problemes derivats d'aquestes.
Hòstia.
Però el nostre artista considera que han estat injustos perquè pensa que tots han estat igual de drogats que ell.
Ja. Home, tots havien esnifat formigues o què? O encara no?
Encara no.
No, pregunto, eh?
Però ho sabies, això de les formigues, no?
Sí, algú vaig sentir. Sí.
Vale. Sí,
home, després... jo coneixia algú que se les havia menjat.
Ah, sí, qui? Home, bueno, no cal dir noms, no cal dir noms.
Però amb una lupa, saps? La torrava.
La torrava?
I llavors se la menjava.
Hòsties.
I bueno, tampoc... Eren negres, no eren vermelles, per això.
Ah, hòstia! Ara semblarà un acudit racista.
Sí.
Que pensava que dius que eren negres i que feien això les formigues. I pensava com a... Venien formigues, no sé, en Àfrica, jo què sé.
No, dic que les formigues eren negres, no les vermelles que piquen, saps?
Ja.
Bueno, les torrava amb una lupa i quan ja sortia una miqueta de fum, bufava i se les menjava i cruspien i tot.
Quita, jo em menjo aquesta vermella i que m'agrada el piquen. Com que piquen?
Ja. Però clar, potser piquen perquè té verí, no ho sé.
Ja.
Però bueno... Menjar-se-les encara, esnifar-les, això ja és una mica... És anar un pas més enllà.
Sí, sí. Bueno, doncs, el John Michael entra en una gran depressió, una forta depressió, i amb el finiquito, Ernesto, aquí tens els teus diners.
El finiquito d'haver-lo fet fora de la banda.
Sí.
De la banda que ell havia creat, no, també?
Sí, clar, és fotre de la banda.
És xungo que et facin fora del teu propi grup, eh?
Bueno, tots havíem format la banda, els quatre. Es tanca no, durant...
Però hi ha un cap pensant, hi ha un cap pensant.
Bueno, ell feia lletres i no totes.
Ja.
Es tanca durant 3 mesos a l'habitació d'un hotel... On esnifa tot l'esnifable i veu tot l'obedible. O
sigui, allà és on començàvem...
Les fumigues.
Sort que no hi havia cucaratxes, perquè si no...
Mira, precisament...
Una cucaratxa de ser xungo.
Precisament ell es va separar de la seva dona, la Thelma Riley, precisament per això, per l'abús de drogues, alcohol i les seves absències per les gires i tot això. Vull dir...
Home, és que mira...
Ja s'havia separat d'ella. Llavors, Sharon Arden, que havia conegut, la noia que havia conegut anys enrere en la gravació del Paranoid... el convenç perquè continuï en la seva carrera musical. I és que el seu pare, Don Arden, que és el manager de la banda, i bueno, té una companyia discogràfica, la Jet Records...
Casualitat, eh?
Havia enviat a la seva filla a que el persuadís, perquè bueno, ella, el que volia ell és que tornés a la banda.
Clar, ja, l'home veia que tenia...
Sí, interessos econòmics. No, interessos econòmics. Que està funcionant, això funciona...
Això funciona, anem a explotar-lo i vinga, que faci cançons...
Però clar, en tot aquest temps... Que, i la, bueno, la filla l'envia allà perquè tingui cura d'ell, el cuidi i li doni el que necessiti i tal. Vull dir, que surti una mica d'aquella... Que es rehabiliti... Ja, ja. I a veure, això... Però era que tot aquest temps de rehabilitació i què passa, el temps que passa... El senyor Arden... Comença... veu que ara els Black Sabbath ja funcionen amb el nou cantant. Saps qui és el nou cantant?
Sorprèn-me.
El Ronnie James Dio. I com que ja funciona, canvia de parer. No, i ara ja no el vol convèncer, perquè ja no li vol dir
no,
res.
No, digue-li que ja no cal.
Llavors li fa una proposta, diu, pots formar una banda, si vols, que es digui Son of Sabbath. Però clar, no li va fer cas.
Home, és que és lleig. És lleig, això és lleig. Sí. No li va fotre un puny? Vull dir, un cop de puny o un cop de cap, allò...
Violent, estàs violent.
No, bueno, com la gent anava tan drogada i feien aquestes coses... Home, a veure, si et diuen, fes una banda que es digui Son of the Sabbath, és com per dir, a veure, senyor...
És com va, perquè estàs content, eh? Algú tens... Diu Sabbath, eh? Diu Sabbath. Toca Sabbath unes altres músics i tal, però...
Sí, oblida't que hi ha hagut una rebel·lió i t'han fet fora, no passa res. Crea el teu propi grup i...
Sí, amb un nom semblant, eh?
No.
Llavors, com que no ho aconsegueix, no fa cas, la Sharon li proposa de fer un supergrup juntament amb Gary Moore, però aquest no vol. John Michael ho té clar, vol començar la seva carrera en solitari. El seu propi projecte vol fer. Llavors, decideix gravar un disc i entre els músics que recluta estan el Lee Herslake a la bateria, el Bob Desley, ex-Rainbow, al baix, i el jove guitarrista Randy Rhoads, que era el Quiet Riot. Se'n van a Gales, on el Randy i el Bob composen totes les cançons i ell no es centra en les lletres. Blizzard of Oz, veurà la llum l'any 80. Destacen cançons com Mr. Crowley, Goodbye to Roma, Suicide Solution i aquesta, Crazy Train.
A veure què tal.
Fan gira a presentació del disc, que sembla que funciona molt bé. Els Estats Units i el Regne Unit són un èxit total. Primer disc del nostre protagonista en solitari, triomf total. Bob Daisley, el baixista, és reemplaçat. Què era aquest nom, eh? Bob Daisley.
Bob Daisley.
I és reemplaçat.
Vale? Això sona turbi.
Som a l'any 81 i surt publicat el seu segon treball, Aquí van per feina, eh?
Sí, sí, sí. Va,
ja, Diary of a Madman. El diari d'un home boig o alguna cosa així, no? Per alguna manera. Disc que també funcionarà molt bé. En quant a vendes, parlem, eh? Destaquen Tonight, Flying Hitch Again, Diary of a Madman i aquest Over the Mountain. Estan en un moment bastant potent. Les seves primeres gravacions estan resultant un èxit. I llavors, doncs, toca reunió amb els executius de la CBS. Així que van allà a la reunió, la Sharon, que té la idea, la Sharon Arden, que té la idea de portar dos coloms de la pau perquè al final de la reunió siguin alliberats.
Molt bonic.
En John, nostre protagonista, sí, que acompanya la Sharon en, com a parella. Ah, estic una cosa com a parella. Vale.
En parella quan, ja, o...
Sí, els hi diuen a, al pare, al senyor Arden, el que volia persuadir-ho i fer una altra banda, aquest, aquest senyor.
Cada cop que dius Arden, em ve todo Arden, si li aplica la xispa. De
hòstia, quan, molt bé, molt bé.
És que cada cop que ja, des de com has dit al principi, el senyor, sí, Arden, Arden, m'ha vingut la xispa adequada. Però bueno, pots seguir.
I amb això que t'anava a dir... Ah, sí, que no li agrada, al pare no li agrada. Llavors hi ha una forta discussió entre el pare i la filla. Hòstia. Tan forta que al final els gossos participen i ataquen a la noia. Hòstia. I per un fill que esperava el nostre protagonista.
Hòstia. Home, collons, César, aquesta anècdota és forta. No sé.
Home, jo no dic que era una anècdota, dic que passa alguna cosa. Anècdota...
Bueno, però, sí, sí, més que una anècdota, és un fet, és un fet. Diguem que és un fet. Home, és un fet fort.
Doncs sí.
Però clar, el pare representa que vol el millor per a la seva filla. I aquell home que havia, clar, tres mesos tancat a una habitació...
Home, el millor que la seva filla.
Ni fan formigues.
Atacar-la, vull.
Totes... Ja, ja, però bueno, ja saps que la gent perd el control.
Sí, sí.
La gent perd el control.
Bueno, doncs això...
Lose control. És nom de tema de,
sí, sí, sí,
de
sí,
heavy, eh? Sí, lose control.
Sí, i tant, i tant. Doncs així que, com et deia abans, el John va en qualitat de parella i en qualitat d'artista.
Sí, i la noia porta dos coloms.
Sí, i acudeix a la reunió totalment embriagat.
Hòsties.
Molt.
Molt.
Alguns diuen que va orinar la copa de vi d'un dels executius que estaven a la reunió.
Hòstia.
I en un moment donat de la reunió, sí, s'enfada amb una publicista, de la,
sí,
una executiva d'allà, i saps què fa? Que agafa un colom i li arrenca el cap d'una mossegada.
Hòstia, això és espectacular. Coses d'aquestes ara...
No passen.
Crec que ja no passen, eh? Almenys... No. Que sapiguem,
passen, no... coses pitjors, en realitat, realment.
Sí.
El que passa que la imatge no és tan impactant, igual la imatge, però...
No, igual estem tan acostumats a les imatges impactants que això, si algú fes això ho trobaríem normal.
No, perquè ara els que però... triomfen són tots... picos i repelents i tal, i això, vull dir, no tenen aquesta actitud.
Home, a veure, no, jo crec que hi ha alguns...
Un actitud més quiet.
Bueno, hi ha alguns dels que triomfen que, a veure, porten la cara tatuada i
sí,
són,
sí, sí,
gent de suburbis, sí, xungos, i vés a saber el que han arribat a fer. Però treure-li cap a un colom amb la boca i escupir-li cap allà i tota la sang, home, si més no, quedes bastant bé, això està clar.
Doncs mira, estem al 82, any 82, eh?
Sí,
estem a pocs mundialets, sí, sí,
sí, sí.
Naranjito, sí,
sí. Naranjito i aquell arrencant caps de colom amb la boca, no?
Estem a la gira del Diary of a Madman Tour.
Sí.
I el 19 de març del 82 estaran una setmana de tocar al Madison Square Garden i van amb un autobús de la gira, no? Mm-hmm. Un autobús de la gira, i decideixen parar a Florida, a una àrea de descans, una gran àrea de descans en la que hi havia un aeròdrom. Mm-hmm. Bueno, van a parar allà a descansar, els músics es queden a dormir allà, però alguns a dormir, a descansar, o estan allà relaxant-se. Sí. I el conductor de l'autobús resulta que té, perdó, aprofitant que té una, ja ho diré, una llicència de pilot d'avions,
sí, hòsties,
caducada, bueno, decidís jugar amb una avioneta.
No passa res, és que això és com si se't caduca el carnet de conduir, sí, la presenta que encara saps conduir.
Clar, exacte, això és veritat.
Sí. Segurament, ja, però la història pinta, pinta que passa alguna cosa.
Segurament és el que diria ell quan va convidar a pujar a l'avioneta al guitarrista Randy Rhoads, un noi de 25 sí. anys que era boníssim.
Uf, sí.
I a la maquilladora, una senyora de 58 anys, una noia de 58 sí. anys, la Rachel Youngblood, o sea, sangre joven, Youngblood.
Hòstia.
Sí.
Hòstia.
Doncs ja. Això, els convida i pugen.
Ah, sí, porto a fer una volta per aquí.
Sí, llavors no, comença a fer com una espècie de... Vola a baixa altura, baixa alçada, per baix, sí, sí, sí. I comença a passar molt a prop de l'autobús, saps? I deia, mira, els vehicles que jo condueixo, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
L'autobús i l'avioneta. Llavors passava rosant-la. Sabia que allò, semblava divertit.
Al principi fa gràcia. Al principi, sí, fa gràcia.
Al principi fa gràcia fins que al final colpeja l'autobús amb una ala.
Hòsties.
I que se desestabilitza. Se desestabilitza. Nosaltres estem allà dormint, no va passar res. No va passar res. Però l'avioneta sí, per el control, i es xoca contra un garatge d'una mansió que hi havia allà. Resultat.
A veure.
Doncs mira, no va passar com l'helicòpter del Rajoy i l'ESPE, eh? No. No.
O sigui, no van sortir...
No van sortir vius. Van morir els tres.
Hòsties, per l'impacte.
Podria haver passat com l'helicòpter del Rajoy, no?
Sí, sí.
Que van
sí.
caure, estava el Rajoy, la Esperanza Aguirre i un altre més. I van sí, sortir... Sí. Podria haver passat com aquests.
Però no va ser
cas. Inclús et diria més.
Hòstia.
Podria haver passat... O sigui, hagués intercanviat els papers.
Ja.
M'entens? Vull dir, del resultat, eh?
Sí, 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 que allà...
No, el cotxe que haguéssim mort i aquí no.
I aquí no, i aquí...
No, què et sembla que estigui aquí en canvi?
No, em sembla...
O posa aplausos.
Sí, 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 posa aplausos perquè és el que es mereix, eh, això. Espera que acabin de riure aquesta gent que...
Sí. Ara puc aplaudir,
ara,
no?
Ara, hòstia.
Primer riure i després aplaudir,
sí,
no?
Sí, sí,
no
sí,
feu
sí.
les dues coses a la vegada.
Ens aturem, hem de fer
sí,
dues coses a la
i us desestabilitzeu, també, potser.
Sí, cuidao, que hi ha una mansió, precisament, aquí. Cuidao amb la porta de la mansió. Ja, hòstia, pues...
Sí,
tràgic, eh?
El nostre cantant torna a caure una depressió. I llavors, on va? On va, quan es deprimeix?
A un hotel, i tanca la porta.
No, vas ni fa, i a veure.
Formigues, aquest cop, ja sí.
Veure formigues. Però eren negres. Potser... Eren negres? No, eren asiàtiques.
Bueno, en aquella època, no sé si havien arribat les formigues asiàtiques allà a Florida, no? Però bueno, no, tranquil, home, ja, la història no és per menys.
Perdó,
no, tranquil. Ostres,
me la ofega i tot, perdó.
Respira, respira.
Ai, que bo.
Sí.
Bueno, el cas és que han de plaçar la gira unes quantes setmanes.
Ella, necessitem trobar un guitarra que s'aprengui les cançons, no?
Llavors, sí, han de buscar... Toman un tal...
Una guitarra i una maquilladora.
No me'n recordo...
Es maquilli...
Un tal Tormer, no me'n recordo el nom, el mm-hmm. nom és Tormer... que comença a tocar amb ells i s'ha de prendre les cançons superràpids i, a més, va de gira amb ells. I saps quant dura? Un mes. No va suportar la pressió d'aprendre les cançons ràpid i, a més, que tocar davant d'un públic que ja estava enyorant el Randy Rhoads, perquè va ser un guitarra molt elogiat.
Sí, clar, no tenia
però
un
molt,
fàcil aquest.
Quan feia les crítiques del disc, molts parlaven, es passaven molt en el tema guitarrístic.
Mm-hmm.
Vale. I llavors,
no
després van trobar una altra guitarra.
Ah. Bueno, és que guitarra xutes una pedra i surten cinc.
Sí, sí. Em sembla que era el Jekyll, potser, o el Gillian. Bueno, el cas és que el juliol d'aquest any, del 82, la Sharon i el John, Michael, sí. es casen.
Uh-huh.
Es casen. Va ser una boda en un hotel
uh-huh.
i el nostre protagonista va quedar tan borratxo, que no va arribar a la... Saps el típic que... Bueno,
l'altar, no va arribar a l'altar? O
no, no, no. Ah. A la celebració no va arribar després, el típic, la nit de núpcies. No va arribar a l'habitació. Una cosa que després deia a les entrevistes que se'n penedia d'això. El van trobar al terra tirat, de boca terrosa,
sí.
tot borratxo, allà al passadís de l'hotel.
Ja.
Llavors la dona es va enfadar amb ell i el viatge de noces es va fer ja sola. Sí, però Sharon tenia molt caràcter, eh?
Va començar bé, la cosa va
començar, sí, va començar bé,
no? La relació
sí.
va començar bé,
uh-huh.
ja. Home, ja, però és que l'home tenia problemes.
Ja.
Però bueno, una cosa no justifica l'altra.
Bueno, doncs això, enregistren un directe que és sobre aquest
uh-huh.
disc, Speak of the Devil, hablando con el demoni, no? El diable. Sí. Desley, la segona que t'ho he dit abans, torna.
Sí, el baixista, no?
Sí, torna,
uh-huh.
torna. Torna a comprar-se-ho jo com a baixista.
Ah.
i enregistren Bark at the Moon. En aquest disc hi haurà alguns successos, per exemple, resulta que a Canadà un tal James Jollymore assassina la seva dona i els seus dos fills.
Collons.
I diuen que ho va fer després, immediatament després d'escoltar el disc. Mercat de Munt.
Sí, clar.
Llavors, totes les parts...
Va ser la culpa, no?
Els cristians, sobretot les parts més dretanes, ja van començar a qüestionar, a especular sobre de quina forma havia influenciat aquest àlbum, perquè aquest home fes això.
Sí, sí, sí. Ja.
O sigui, que la culpa era del disc.
Sí, sí, l'home no tenia cap mena de culpa, tot era culpa del disc.
Sí.
Males influències.
Sí.
Com els nens que juguen al Fortnite i després surten i comencen a pagar tiros al carrer.
Exacte.
Més o menys igual, la culpa és del Fortnite, no és dels nens.
Sí, sí.
Ja.
Aquest disc, el Bark at the Moon, resulta que li donen... Sempre es diu que les lletres li donen el bueno,
el toc especial o...
No, qui ha fet les lletres diuen que ha sigut el nostre protagonista, però resulta que el Jackie Lee, el guitarrista que havia entrat nou, havia fet gran part de les lletres, com un 50% segur. Però la Sharon, la dona, que fica la mà a tot arreu, a tot el negoci, és la que controla tot del seu marit. Al final el seu marit es dedica a cantar. Li fa firmar un contracte a Jackie Lee en què diu que ha de renunciar al poder de les lletres, a tenir les lletres com a seves. Això o se'n va fora? Llavors, pues, l'home, pues, la que em va signar, després no podia reclamar res.
Ja.
Què et sembla, Sharon?
No, em sembla que la dona anava fort, també. Fort.
Doncs així, que aquesta gira del Bark at the Moon arriben fins a l'any 85, es tiren quasi dos anys, un any i mig llarg, fent de gira, i acaben en el Rock in Rio. Allà comparteixen escenari amb Iron Maiden, AC/DC, Queen, Yes, George Benson, James Taylor, bueno, uns quants més.
Tots
grans noms.
Sí.
Durant aquesta primera meitat dels 80 succeiran moltes coses, hi haurà moltes actuacions amb notable èxit, i també ocorriran fets, alguns de reprobables, reprobables, i d'altres anecdòtics.
Un seria
el que tu deies, el de esnifar formigues. Resulta que estaven de concert amb els Motley Crue, anaven també. I allà als camerins, doncs, el nostre protagonista va agafar un... no sé com es diu, un aparell, bueno, per esnifar, que era d'esnifar...
Un tubito.
Sí, tenia per...
Una palleta de...
I la va utilitzar per esnifar una filera de formigues que hi havia.
Hòstia.
En fi, se les va xuclar cap a dintre, eh? Sí. I després es va pixar al terra i se'l va veure. Sí.
Hòstia, ja. Però una cosa, clar, si t'esnifes les formigues vives, quan arriben allà on arribin...
Sí.
Estan vives, no?
Home, es moren, no? Els àcids de l'estómac te les maten.
No, però si...
Tu no menges... Si menges ostres, bueno, si els menges, mengen vives, per exemple, i no passa res.
Ja. Bueno, no passa res. Mengen
vives,
aquí es
moren.
A vegades hi ha gent que una ostra no se li posa bé, eh?
Hòstia, són perilloses, eh?
Ostres, cuidado, eh?
Sí. Jo vaig anar una vegada allà...
Una formiga, imagina't.
Per la Bretanya francesa, a tot arreu hi havia ostres i pato, és el que hi havia a tot arreu.
Hòstia.
Quasi tot arreu. I, hòstia, és la primera vegada que vaig menjar, la primera, l'última que vaig menjar, ostres.
Se't va posar bé o no?
No, sí, però em va fer mania.
Ja.
Jo és que al final sembla com si menges... A mi em sembla això, una petxina gegant. En gran, saps? Sembla com
ja.
Sí, un moc asquerós.
Ja. Perdó. Un mos, però amb gust a mar, a la més,
sí.
No? És com menjar-te un...
Sí.
Un moc de mar.
Sí, ja. Moc de mar.
Fastigós. En canvi, les vieires sí que estan bones.
On està això, moc de mar?
Costat de Canet.
Les vieires estan bones, sí?
Hòstia, estan boníssimes, eh? Bueno, almenys les que jo he provat algun cop.
Ja.
Boníssim.
Ja. Hòstia, Vieira té nom de jugador brasileny.
Sí, o gallec, Vieira, no? També. Gallec.
També.
Diego Vieira.
Sí.
Del Celta de Vigo. Celta de Virgo.
Un altre moment també així a destacar, en aquest any 82 va ser també.
Sí.
Van anar a Sant Antonio, així és que tenien concert per allà, no sé, estaven a Sant Antonio, i es va pixar en un monument que era en honor... En record a les persones que havien perdut la vida per defensar la seva terra, el seu espai allà, Sant Antoni. Sí. Es va pixar allà, que el van enxampar, i el van impedir l'entrada a Sant Antoni durant 10 anys.
Hòstia.
O sigui, era com persona non grata, no?
Ja, home, és que, clar. Hi ha fets. Ara, i fets.
Això que vindràs és més que una anècdota, això és més seriós.
Hòstia,
l'any 84, un jove canadenc de 19 anys es suïcida amb una arma de foc. Mm-hmm. Quan van a recollir el cos, no, el cadàver, tenia uns auriculars posats. I allà sonava, suposo que estava en bucle, entenc, perquè si no, està sonant Suicide Solution. Suicide Solution, o sigui, clar.
Sí, sí.
Suicide
Solution.
La solució. La solució, sí.
L'hauria d'estar posat, si era un Walkman, amb autorreverses, saps? Autorreverses, que llavors no
parava. Sí, sí, carai, carai, bé, i van sonant a la...
Clar, i llavors, clar, el van acusar de que...
Sí,
que
era culpa seva. El pare del nen, del noi aquest de 19 anys, denuncia cantant per incitar els fans al suïcidi. Però ell mateix, saps què farà? Anirà a judici, però ell mateix exercirà la seva pròpia defensa. Mm-hmm. I llavors explica que la cançó estava dedicada a Bon Scott, que havia mort per broncoaspiració amb el vòmit, saps? Quan es va emborratxar. Sí. Llavors va ser absolt. Bueno, clar, realment ell no havia fet res. La cançó i...
No, no, clar, clar, ja, no? Històries truculentes.
De fet, la dreta cristiana li buscarà les pessigolles en diverses ocasions, com quan va fer el tema Mr. Crowley, que era un tema que parlava també d'un senyor que era un ocultista, saps?
Satànic.
Màgia negra, o sigui, sí, sí, el van acusar de satànic. Sí.
Ja, com manos limpias, no?, que acusen a les esquerres de qualsevol cosa.
De satànic, no? Ah, em sap que de satànics.
No, no, bueno, ja, potser vés a saber, potser no falta gaire perquè els acusin de satànics.
No. I l'anècdota que ja tothom segurament sap, la mítica, mítica, és la del rat penat. Uh-huh. Està, la saps?
Algú em sona.
Sí, que... Bueno, ho explicaré. Resulta... Bueno, primer explico el que es diu, el que tothom sap. Sí. I segurament molta gent sabrà la història. Uh-huh. A més, sempre no s'explica igual. És que ell en un escenari li van tirar un rat penat i el va agafar i el va mossegar, també.
Hòsties.
Clar. Va sortir sang.
Home, sí, sang de rat penat. Home, però
clar, i llavors van haver de suspendre el concert.
No? Tenen Covid.
Bueno, aquest temps no havia Covid. No havia Covid. Aquest temps el perill era la ràbia.
Uf. Ja,
alguns diuen que el rat penat el va mossegar. És igual, no sap si el va mossegar per defensar-se o no el va mossegar, però ell sí que va mossegar el rat penat. I clar,
estava li va mossegar
el perill de ràbia. Llavors van suspendre el concert i van anar
a l'hospital.
Li van posar una cadenatxa. De fet, hi ha una foto que es veu, eh? Allà al cul, allà del... I l'estan posant, sí, contra la ràbia. Llavors es va suspendre el concert. Ara, la història. Què va passar realment? Com és això? Per què passa això?
Sí, sí, sí.
Resulta que en aquesta gira a ell se li va ocórrer llençar al públic trossos de carn, vísceres d'animals. Ell contra el públic.
Ja.
Llavors, a l'escenari, posava una catapulta i anava llençant carn crua, la gent.
Ja, això. La gent allà.
I la gent ja ho sabia, tot això, no? Perquè anaven als concerts. Sí, sí. Llavors tiraven certs de veritat.
Hòstia.
Rates mortes. Vísceres, o tornaven la carn crua que li tornaven a ell, i era com el xou, estaven tocant allà, sí, i anava volant trossos de carn per allà, del que sigui.
Que guapo.
Sí, i ell també portava, doncs, això, penes de goma, de goma, i altres andròmines, no? Sí. Coses vàries.
Sí.
Llavors, després, amb el temps, Ozzy, el nostre protagonista, explica que el que va passar és que es pensava que era de plàstic. Llavors el va mossegant fent una broma. No ho sabem, sí, ja, aquesta és la història.
Ja. Però, hòstia, la qüestió és que un cop mossegat van tenir que suspendre el concert i portar-lo a l'hospital, sí, a posar-li les vacunes de la ràbia.
Sí.
I, collons, és que, home, mossegar un rat penat ha de ser fort.
Bueno, no? Ell ja tenia experiència, ja ha mossegat un colom abans.
Sí, però, bueno, un colom és més inofensiu, potser, que un rat penat.
Ja, ja.
Un rat penat no és el que fa mossecs aquí i xucra de sang. Eh?
Ja, però això no és veritat, hi ha pocs, que siguin així com vampirs, n'hi ha pocs, i fan els cavalls, coses així.
Xupacabres, no. El xupacabres, no?
El xupacabres. Tornant a l'any 85,
sí,
Black Sabbath torna a reunir la formació original, i és per un concert benèfic que organitza el Bob Geldof.
Mm-hmm. Que però eren bona gent, feien coses, sí, per concerts benèfics, no tot era... Bueno,
també, també és publicitat. Bueno, ja. I que, a veure, que un s'emborratxi o faci segons quines coses... Ah, ho dius per l'incitar...
Sí.
Sí. El concert, el Live Aid, sona?
Mm-hmm. Sí, es va fent... Queen, també.
Sí. En aquesta ocasió es feia simultàniament el Wembley Arena de Londres, mm-hmm, i el John F. JFK, John, sí, Kennedy, de Filadèlfia. I això era per recaudar fons per la gent d'Etiopia i Somàlia. Mm-hmm. També en aquest any 85, el nostre protagonista entraria en una clínica per rehabilitar-se de les seves addiccions. Ara, en 86, ens trobem que publica The Ultimate Sin, l'últim pecat, per dir-ho d'una manera. Pecat últim o alguna cosa així.
Sí, sí, sí.
És un total èxit en vendes. En aquell moment té un aire com així una mica glam. Mm-hmm. Si en el temps, mitjans dels 80, un aire així. Continua tenint la seva essència, però té aquest aire.
Mm-hmm.
Aquest disc va ser retirat allà, per, crec que per l'any 2000-2002 va ser retirat de català del nostre protagonista. Perquè va per un tema d'autoria. I mira que va ser un dels més venuts, va ser un èxit de vendes. En aquesta temporada va ser quan la Sharon va fer fora el Jackie Lee, el que li havia fet firmar un autògraf, al final sí que el va fer fora.
Firmar un contracte dient que... I va fer firmar que renunciava als drets de les cançons havia escrit, no?
Sí, sí, el va acceptar, que vaig...
Ja, però després el va xutar, ja.
El va xutar, l'any 86, el fa fora, i sense explicacions, i mediante un telegrama.
Hòstia.
Molt, tot molt adequat.
Ara t'ho enviarien per telegram.
Sí. I llavors, d'aquest disc,
sí,
hi ha un tema que m'agrada molt, que és... el Shot in the dark.
Pues dona-li.
Anem allà. El estribillo m'agrada. Si volia escoltar el estribillo, volia escoltar.
No, però sí, com
ho diu. Bé, a la marxa de Jackie Lee entrarà el Zakk Wylde.
Mm-hmm.
Aquest sí que va ser, va estar bastants anys.
Ah, sí, el guitarrista aquell que portava aquella guitarra.
Sí.
De sempre, no?
Sí, les conferències, així, sí.
Sí, sí,
sí. Sí. I saps qui torna a la banda? Aquest que va marxar dues vegades.
El baixista, aquell?
Sí, el Desley, torna a la banda.
Ja. Un baixista, al final...
Sí, torna... És bàsic. Torna pel disc No Rest for the Wicked, de l'any 88.
Mm-hmm.
Un cop fet el disc, torna a marxar. Torna a ser en el passat.
Hòstia,
ja va tres vegades.
Ja. Però bueno, és el típic que va i torna, va i torna, va i
sí,
torna, no?
I entra al seu lloc el baixista de, la, de Black Sabbath.
Mm-hmm.
O sigui, el seu antic amic, del nostre protagonista, el Geese Butler. En aquest temps també canta una cançó que tindrà bastant, bastant fama, que la canta Annalita Ford, la cantant de... la component dels, ja ho diré, dels Runaways.
Mm-hmm.
I és, aquesta cançó es diu I Close My Eyes Forever. No tenim temps de posar-la perquè si no es farà això molt llarg. Aquesta tindrà molt d'èxit, aquesta cançó.
Mm-hmm.
El 1989 hi ha el Moscow Music Peace Festival, un concert també per la pau i tal, a Moscou.
A Moscou,
sí,
sí, sí, sí.
Allà actuaven Scorpions, Bon Jovi, Skin Row, Motley Crue, Cinderella, ja ves una mica bastant glammy, tot, ara, aquí.
Sí, sí.
Cinderella, sí. Motley Crue... I...
Aquests grups ara a Moscou no Jovi. Crec que poguessin actuar, no, potser?
Sí.
No sé, No sé, dic jo.
Amb els festivals de què, del Rau Alejandro i el Bizarrac, aquests?
Bizarrac.
El nostre protagonista intenta escanyar la seva esposa, Sharon.
Hòsties, en broma.
No, no, ell ho intenta de veritat.
Hòstia.
I és que està molt borratxo i ell li diu, és que he de fer això. Ell li parla com si fos algú normal, he de fer això perquè... I, bueno, i després no se'n recorda de res, no sap el que ha fet. Hòstia. Segurament estava sota la influència de les... No estic justificant res, estic explicant...
No, no, sí, sí, sí. Estava sota la influència de les drogues.
Estava drogat, sí, sí.
Ja. Però sentia una veu que li deia que tenia de fer allò.
Bueno, és arrestat, i l'envien a una clínica, a un centre de rehabilitació, de desintoxicació, i també té una ordre d'allotjament, anava a dir. Bueno, sí, d'allotjament, sí, també, un centre de rehabilitació, sí. Sí, i d'allunyament. Al cap dels mesos, la Sara li havia demanat el divorci, però al cap dels mesos es reconcilien. En la seva discografia succeeixen els àlbums, molts amb gran èxit, com seria a l'any 91, No More Tears. No More Tears, hi ha quatre cançons escrites per l'Emmy de Motorhead, com I Don't Wanna Change the World, algo así com No Quiero Cambiar el Mundo, No Vull Canviar el Món. I, bueno, el cas és que és un disc que funciona també bastant bé. El 95 ve Osmosis. Joc de paraules.
Ja, sí.
Aquí la curiositat és que, per exemple, tocarà amb ell, el teclat el tocarà el teclista de Yes, Rick Wakeman. I tocarà també amb ells el Mike Bordin, de Faith No More. Bueno, ja com veus, la banda del nostre protagonista sempre va canviant. Entra un, surt un altre, torna a entrar. Anem als anys 2000. El 2002 és convidat a tocar a la celebració dels 50 anys del regnat d'Isabel II.
Hòsties, collons, quin honor, no?
La cançó escollida, Paranoid. La interpreta juntament amb el seu alma guitarra de Black Sabbath, Tony Iommi, i amb Phil Collins a la bateria. Es veu que hi ha de convidar-lo va estar del príncep Harry, que és una mica metalero.
Hòstia, collons.
Sí, sí. Va arribar a la banda a tocar amb ells, després, en aquesta època, és Robert Trujillo, de Suicidal Tendencies, sí, Metallica... Sí, 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 sí.
Ja han anat passant per allà diversos músics.
Sí, el que passa és que aquells anys 2000 són bastant fluixets. I és, saps per què? És perquè el nostre protagonista es dedica a fer altres projectes per a la televisió.
Reality shows, no?
Exacte, The Osbournes.
Ja vaig veure algun capítol.
Quatre temporades, 2002, 3, 4 i 5.
Hòsties.
Fent, doncs, això.
Sí, sí, la vida
de
la família Osbournes, no?
Sí, sí.
Sí, vaig veure algun capítol.
Va ser un èxit, va ser un èxit.
Ja, molta perquè gent. La gent li mola veure aquestes coses.
Sí, sí, van dir.
També és un èxit salvado. Bueno, era un èxit salvado i també era un èxit, com es diu allò, la isla de les tentacions, no? I aquestes coses, ja.
Després va fer un altre programa, que no va ser una temporada només, Battle for Ozzfest. Era una batalla de bandes, per d'una manera, per a veure qui guanyava en el programa. O sigui, una espècie com Eufòria o Operació Triunfo, o coses d'aquestes, no?
Per tocar en un festival, no?
Per tocar en l'Ozzfest. Ozzfest.
Ozzfest.
Ara explicaré el que és l'Ozzfest. L'Ozzfest és del 95 o del 96. És un festival que va organitzar la Sharon, que era perquè resulta que el nostre protagonista volia tocar a un molt important festival, que és el Lollapalooza, i li van dir que no el van voler, li van denegar la participació. I llavors va dir la dona, saps què? Li va explicar, mira el que m'ha passat.
Va dir, doncs muntarem.
Doncs mira, faré el que ara es diria un contrafestival. Llavors va fer l'Ozzfest. I sí, va ser un triomf, es va fer molts anys.
Com el que va fer el Feracuti, també, el contrafestival aquell que va fer a la República de Calacuta, no?
Sí, sí, sí. I una contrarrepública, també, no?
Sí, sí, clar.
I llavors no el van veure publicat cap àlbum fins al 2007, que va fer Black Rain, que va ser disc d'or. El 2010 va fer Scream, que també va ser disc d'or. El single de Scream és un Let Me Hear You Scream i es va estrenar en directe per totes les televisions on feien... Bueno, en el canal que feien... Vull dir, perquè ho veiés tothom, eh? Vull dir, van ficar l'entrada de la cançó en CSI New York. Saps la sèrie CSI?
Sí, sí.
Doncs en un episodi van posar la cançó com a promocional.
Oh, hòstia. Ja.
Va fer una gira mundial de quasi 2 anys i per primera vegada va visitar Ecuador, Perú, Panamà, Colòmbia. Ja el 2012, Butler, Iommi i Osbournes toquen junts a Birmingham. Després al Dowlon Festival arriben al Lollapalooza, aquell que l'havien reforçat, ara amb la banda sí que va. El bateria Bill Ward no està amb els 4, o sigui, havien de ser 4, els 4 del sàbat van entrar 3. El Bill Ward, el bateria inicial, va ser substituït per Tommy Clufetos, que havia sigut bateria d'Alice Cooper, Ted Nugent. 13 mesos després, al juny de 2013, surt el primer àlbum de el 19 es diu?
Hòstia,
àlbum,
si és el 19, sí.
De Black Sabbath. Hòstia. Que va sortir l'any 13 i l'àlbum es deia 13. I aquí el bateria serà el Brad Will, el de Rage Against the Machine.
Hòsties.
¿vale? Sí, la formació original del Sabbath, menys el bateria. Sempre va canviant el bateria. Uh-huh. Fan la primera gira per Austràlia i Nova Zelanda en més de 40 anys. Estats Units, Mèxic, Costa Rica per primera vegada. Costa Rica, el país que el nom de galeta, Costa Rica i nada més.
Ja, sí, exacte. Hòstia, sucades en el cafè amb llet, estan boníssimes.
Després vindrà el Dian Tour, de l'any 16 al 17, on fan 40 concerts a Nord-Amèrica, 26 a Europa, 7 a Sud-Amèrica i 7 a Oceania. Una macrogira. Uh-huh. I arribem al febrer del 2019. El nostre protagonista és hospitalitzat degut a complicacions de la grip, que acaba convertint-se en una pneumonia. Acaba estant ingressat a la UCI, i ell estava en plena gira del No More Tours, que es deia, i va haver la part europea de la gira es va suspendre. Mm-hmm. Estava en una pneumonia. Llavors es va... Estan recuperant-se a casa seva,
sí.
La pneumonia, va tenir una caiguda i es va fer bastant mal, va tenir lesions una mica greus.
Va trencar la cadera, el fèmur, alguna cosa
d'aquestes. Alguna cosa d'aquestes.
Home, a veure, en el reality ja tampoc no feia molt bona pinta. Yeah. No? També tenia com mig Parkinson, no? O tenia...
Sí,
no?
Ell revela que el 2020 revela que tenia Parkinson, que l'havien diagnosticat el 2003. També revela que té un enfisema pulmonar degut al tabaquisme. Uh-huh. I això...
No diu res de l'esnifació de formigues, no li va fer efecte, no?
Potser va ser això.
Potser li van anar menjant el pulmó.
L'any 20 publica Ordinary Man amb l'ajuda d'Elton John. Elton John cantarà a duo aquesta cançó amb ell. Mm-hmm. Després, el 2022, Patient Number 9. Mm-hmm. I el febrer del 2023 anuncia la cancel·lació de forma definitiva de totes les seves gires, degut a una lesió a la columna. Mm-hmm. El 5 de juliol del 25, Black Sabbath es torna a reunir a la formació original, aquesta vegada també amb el bateria, el War. Llavors és Osborne, Iommi, Butler i War. És un event organitzat per la Sharon. Com veus, la Sharon...
Sempre ha estat allà... Tot. Sí. Tot de canó.
Per lo bo i lo dolent.
Sí, clar.
Amb el nom de Back to the Beginning. I ho fan a l'estadi de l'Aston Villa, al Villa Park, perquè és allò és a Birmingham, la seva...
Seva lloc de naixement, no?
Sí, allà actual. Sí, a casa. Això va ser el 5 de juliol d'aquest any 25.
Sí, fa 2 mesos. Quasi.
Sí, actuen Tom Morello, Dave McCahan, Slash, Frank Bello de Anthrax, el Jackie Lee, aquell que havien expulsat fora, el Billy Corgan, que és de Smashing Pumpkins, potser, Billy Corgan, crec que sí. Mike Bordin, a la bateria, Chad Smith, el Zach Wild. El 22 de juliol de 2025, de 7 dies, 17 dies després d'aquest gran event, mor a l'edat de 76 anys Ozzy Osbourne. Descansi en pau. Yesterday has been and gone. Tomorrow will I find the sun? Except me, I'm the lonely one.
Ya está aquí el afinador.
Hola, Uri.
Ei, César, què tal?
Per fi un afinador.
Sí, ja després de...
Nova temporada i...
Temps, sí, començarem així amb un afinador dels que ens agraden a nosaltres.
Aquesta secció triomfarà totes les temporades.
És que és bona.
És indispensable.
Aquesta secció ha d'estar perquè aquí clar, és on la gent treu la seva part artística. I avui, bé, de fet, avui el tens tu aquí en el telèfon preparat.
Sí, va, llavors explicaré jo una mica. Sí.
Ah, va, sí, explica.
És la primera vegada que portem un afinador de l'època, diguem-ne...
Del segle passat?
Bueno, del segle passat ja hem portat alguns, però és que vull dir de principis del segle passat. Quan no havia rock encara.
Però vols dir que del segle passat
no havia rock, pop, ni... potser apareixia el Robert Johnson en aquells moments, vull dir, ja. Els principis del segle XX...
No, perquè els grans artistes han estat sempre tota la vida, César.
Sí, llavors l'afinador, per primera vegada, en clau d'òpera.
Ostres, pues, el posem i l'escoltem sí. I a veure què deduïm de tot això. Va, tira, a veure què...
Vamos allá.
Home, cantar òpera no deu ser fàcil.
No, bueno, però és un afinador.
Va, pues tira-la, a veure.
Què, Uri? Què t'ha semblat?
Home, m'ha semblat que és que no, o sigui, és que no és fàcil cantar òpera, César, no és fàcil. I suposo que, encara que neixis amb un do especial per poder-ho fer...
Un do especial, què vol dir? Sostingut, sèptima...
Un do 4, potser, un do 7.
Sus 4.
Sí, do sus 4, augmentat acudit. Amb bemol quinta. No, vull dir que per més que la gent, no sé, el Fredo Kraus o el Pavarotti, que són considerats uns sí. Mestres d'això, per més que tinguis un do i se't doni bé, home, no ho fas perfecte des del primer dia.
Aquesta és la victòria de Los Ángeles.
Segurament has de matxacar molt abans que et surti bé, no? I llavors, clar, si no tens un do especial per això, potser per més que matxaquis i practiquis, no arribaràs mai a l'excel·lència dels grans cantants d'òpera. Però, bueno, el que diem sempre en l'afinador, o sigui, l'important és que la gent tregui el seu art per on sigui.
I el més important és que hi hagi afinadors de tots els estils.
De tots els estils, sí, sí, exacte. I de fet, bueno, ara això m'ha fet pensar que va haver una època que jo vivia en un pis que tenia uns veïns que de tant en quan feien una festa i anava un tio que cantava òpera. Hòstia, i aquell cantava bé, I a vegades era com si el tinguessis al menjador de casa cantant-te òpera, saps, allò omplint el pit i, hòstia, i era bastant espectacular. Bueno, suposo que es deuria tirar les seves hores per arribar a fer-ho així de bé, i potser hi ha gent que per més hores que s'hi tiri...
Saps què li passa a aquesta dona? De fet, s'ha fet una pel·lícula d'aquesta dona, que ella volia ser cantant d'òpera i el seu pare era ric.
I què vol dir això?
Pues que posava pasta i actuava als puestos.
Ja, però com va dir Bob Marley al seu fill, fill meu, els diners no ho compren tot, saps?
Només els porritos,
sí, exacte, no? Exacte, quatre canutillos i vas tirando, no? No, ja, clar, bueno, per més que el seu pare fos ric, si la dona no tenia prou talent, pues que podria haver sigut un home i seria un home també sense talent, pues per més diners que posis allà a sobre, potser és complicat. Però bueno, aquest ha sigut el primer afinador de la tercera temporada.
Sí.
I bueno, anirem trobant joietes d'aquestes que,
clar,
que apareixen.
Clar que sí.
I anirem fent.
Què, passem a la següent secció?
Vinga, va, passem a la següent secció.
Ven a ensayar, ven a ensayar a Universal. Oh yeah, oh yeah, oh oh. Ven a ensayar, ven a ensayar, ven a ensayar a la Universal.
Oh yeah, oh yeah, oh oh.
Oh yeah, oh yeah, oh oh.
De nou dic, bé, Uri.
Ei, César, què tal?
Què ens portes?
Has tornat de les vacances o què?
Què ens portes de...
Ah, espera, que tinc el paper aquí.
Bueno, i què ens portes de... del grup Universal?
Doncs mira, avui et parlaré d'un grup que va estar aquí. A més, ahir vaig estar mirant la fitxa, que tenim la fitxa dels grups.
Sí.
I vaig veure que estaven apuntats des de l'any 2008 fins al 2014 van estar.
Uh-huh.
I són els Ruido Blanco.
Ah,
et sonen o què?
Sí.
Els has sentit algun cop?
Sonava molt bé.
I què?
Sonava molt bé.
Sí, sonava molt bé. De fet... Sí, mira, van agafar també l'època aquella de l'indie... Mm-hmm. Quan va estar una mica de moda l'indie, aquest així, indie pop...
Mira, les tens, les coses. Ja veuràs, tira una cosa que has dit de l'època de l'indie. Jo sí. Me'n recordo que molts del rock i així ens feia ràbia l'indie. Hòstia, la música ara hi ha indie.
Aquests poperos afectats, no sé què, no?
Tant de bo estiguessin en aquella època.
No sabíem que el perquè... que vindria era pitjor,
exacte,
no?
Exacte.
Ja. No, doncs aquests van pillar una bona època de l'indi i, de fet, mira, el Salva era el cantant, guitarrista, també tocava el piano i, bàsicament, una mica el compositor de les cançons.
Mm-hmm.
La Cristina tocava el teclat i feia veus. El sí. Chano tocava el baix, el Dani la guitarra i el Christian la bateria. I aquesta va ser, al final, la formació final, perquè sí que van hi havia una altra bateria i em sembla que hi havia també un altre guitarrista, però al final van acabar sent aquests. I de fet el que se'ls donava molt bé era que cantaven el Salva i la Cristina,
sí.
I les dues veus s'entrellaçaven molt bé. I musicalment eren bons, tocaven bé i bueno, si a ells els agradava fer indie, pues mira, sí. Van fer indie, no? Llavors també, bueno, parlant amb el bateria, em va explicar una mica la història. De fet, el Ruido Blanco els podeu trobar a Spotify. Està al disc i està uns quants singles que van treure.
Uh-huh.
Llavors ell em va dir que, bueno, que van fitxar amb una discogràfica, la Warner Music Spain, i van aconseguir gravar un parell de discos i van fer més de 500 concerts. Sobretot per...
Com ha fitxat per la Warner...
Sí, sí.
Top.
Sí, sí.
I més de 500 concerts.
Més de 500 concerts per Catalunya i per Espanya. Sobretot van tocar molt per Espanya en aquella època. I us deixaré, amb una cançó que es diu Palabras que apagaron el incendio, que fan una col·laboració, bueno, de fet col·laboren en aquest tema, a l'Ivan Ferreiro.
Oh, molt bé.
Que aquest també va tenir la seva època d'estar molt així...
De los pirates. I en solitari va fer més coses, sí.
Sí, sí, i ja et dic, aquesta banda pues, forma part de la història de la Universal, dels 29 anys que porta la Universal acollint a bandes de tot tipus, i el Ruido Blanco, pues, això, són una banda de pop, rock, indie, que van tenir aquesta època, i de fet, bueno... Em va comentar que al final ho van deixar perquè viure de la música és molt difícil en aquest país, i suposo que en altres també, però ells que estaven aquí van veure que era molt difícil i bueno, continuen amb alguns amb els seus projectes, així alguns en solitari i altres, el bateria, per exemple, està per aquí encara amb una altra banda.
Sí.
Però així, a nivell professional, no s'hi van poder dedicar perquè era molt, molt complicat.
Et diré una cosa ara que dius, lo de guanyar-se la vida.
Sí.
Així ràpid, només tendré ara.
Oh, tranquil.
Però vaig sentir l'altre dia, ara parlant de guanyar-se la vida.
Sí.
Clar, hi ha molts grups, però grups i molts també coneguts, que ara amb el tema de les xarxes i això, uh-huh. el Spotify, el YouTube, el, jo que sé, hi ha moltes,
sí,
no?
Sí.
Que són ínfims els guanys. Vull dir,
yeah.
necessites milers i milers de reproduccions, que les, la, una reproducció val 0,001.
Yeah.
Llavors, és com que... I en canvi, yeah. a contraposició, hi ha, per exemple, el Sting, que saps la canció aquella famosa? Everywhere you take...
No, quina és? No l'he sentit mai. Sí, sí, la, de, tio... la del perseguidor de dones, no? La del controlador.
Aquest guanya 50.000 euros al mes per aquesta cançó. Només yeah. per aquesta.
Yeah.
Només per aquesta cançó.
Ja, yeah. o sigui que la
al mes, 50.000 euros.
Collons.
Al mes.
Pues no, no, ja, ja, ja. Imagina't. Ja, la balança està com molt desequilibrada,
sí, sí,
no?
Sí, sí, fa 600.000 euros a l'any, amb aquesta cançó.
Només amb aquesta cançó.
Amb aquesta cançó,
eh? Imagina't. Ja. No, home, és que, clar, també s'ha de veure que hi ha grups a l'Spotify que tenen milions d'oients mensuals. I vulguis o no, milions d'oients mensuals sí. et repercuteix en que et genera diners.
Sí, sí.
Però, clar, si tens uns quants milers... Tampoc et dona com per... Ja,
necessites
per
molts.
Necessites
I tenen una altra cosa allà. Sí, es desvia una mica el tema, però és que m'ha fet gràcia. Sí. Aquest tema ha sortit perquè resulta que la pasta és la que a ell no li dona a les altres dos.
Ni bueno, perquè la cançó, ni la cançó és seva, no?
Sí, clar, però clar, és el que diuen, però és que la guitarra és la guitarra d'aquell, de l'Andy Summers, vull dir, és el seu so, i la bateria també.
Ja,
però això, bueno, ja està.
Ja, no, però això ho haurien d'haver pensat a l'hora de registrar les cançons. Que això és important. Quan registres una cançó, ja tothom ha de tenir clar quin paper fa en aquella cançó.
Sí, sí.
Si ets compositor, cocompositor, arreglista, si has cobrat simplement per gravar les guitarres i després ja te n'oblides, això ja són temes més complicats.
Bueno,
però bueno, deixo amb les paraules que apagaron el incendio del Ruido Blanco amb Iván Ferreiro.
Endavant.
Espero que us agradi.
Segur.
Historias raras de humo negro y playas encantadas que nunca pueda verlas estallar. Lo pido sin mentir a nadie más.
Somos mejores que un millón de veces.
Ei, Uri, estem ja acabant el primer capítol de la tercera temporada.
Sí, sí, sí. T'imaginaves tu que arribaríem a fer tres temporades? Bueno, ara comencem la tercera, però...
Mira, quan estàvem en la primera temporada, no. No? A la segona sí que ho vaig pensar. Ja ho tenia bastant clar. Després ho vam parlar, però...
Sí. No, no, està bé. I així anem descobrint vides de personatges que són interessants.
Home, i la tercera temporada... A veure, aquest programa ho fem perquè ens agrada, perquè disfrutem molt, aprenem molt. També em fa molta il·lusió que hi hagi gent que descobreixi coses noves que nosaltres expliquem, que les pot explicar una altra, però vull dir... I suposo que el que ens empeny també a continuar fent és que estem veient com està responent la cosa, vull dir...
Sí, cada cop
tenim més seguidors...
Sí, de fet agraïm a la gent que subscriu al nostre podcast contents. I que l'escolta, i esperem que, que passin una bona estona escoltant-los i que, i, bueno, potser aprenen alguna cosa que no sabien d'algun dels personatges que
siguem. Sí. Ja. Vale, i ara, com sempre, una altra secció que mai...
Mai falla. En aquest podcast.
Que segurament ja ho sabeu, que és la de perversions.
Sí, exacte.
Ja sabeu, participeu de la manera que vulgueu. Nosaltres, a través del YouTube, també es poden fer comentaris a l'iVoox, on vulgueu, comentaris. Podeu fer comentaris de tot el que vulgueu del programa, però sempre es convidem en aquesta secció en el sentit de saber qui està fent la versió, perquè a vegades sí, la coneixeu, perquè és fidel a l'autèntica, llavors, pues, això, que ens parleu de l'original, qui l'ha fet, o qui la interpretava...
I qui fa aquesta versió?
Això és la part que més gràcia ens fa, que sabeu arribar. Aquí, qui ha sigut que ha fet aquesta versió?
Home, el Xavi les encerta bastant. Algunes li costa, ho ha de buscar una mica, però...
El Xavi Faura.
Encerta bastant. Sí. Quasi totes, Potser hi ha hagut alguna
aquest,
que...
Aquest és Xavi, escriu en TX. TX.
En TX?
Sí.
Xavi. No ho sabia.
Bueno, doncs gràcies a tothom per estar allà i us deixem les perversions.
Sí, i doncs... ens poden seguir a l'Insta, al iVoox, a l'Spotify, al YouTube i tenim un Instagram també. Tenim l'Instagram del podcast
també.
De l'Universal.
Hi ha un Instagram, exacte, del podcast de l'Universal que aviat sortiran talls
d'aquests programes que fem i de lo bé que ho passem. A Casi César.
Sí, i tant. Així doncs, bon dia.
Bona tarda.
Bona nit.
Adéu.
Please to me.